Arriba el moment de la mobilitat sense fums. El 15 de setembre comencen les sancions a la zona de baixes emissions en rondes de Barcelona. Informa't de les opcions de mobilitat de què disposes a zbe.barcelona o al 012. Generalitat de Catalunya, AMB i Ajuntament de Barcelona. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus
i la teva ràdio.
Coplejant.
A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down or the dance. That's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen els minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música, vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Escolteu, avui començo el programa una mica preocupat. I pic, per què dic preocupat? Preocupat perquè cada dia, dia a dia, surten noves coses, noves ordres, noves reglamentacions, nous protocols que fan que la vida se'ns faci difícil. Ja sabem que estem amb aquesta pandèmia que ens està, en fi, que ens està obligant a fer una vida diferent del que fem sempre. Però escolteu-ho, hi ha coses que sembla impossible que es puguin anul·lar, com per exemple la festa de tardor. M'acabo d'enterar que la festa de tardor s'acaba. Però és que hi havia dins de la seta de tardor una cosa que feia en Carles Martínez, Cambó Companys, un monòleg diàleg, que s'estava dintre de la festa i per tant se suposa que també quedarà anul·lada. Per què queda anul·lada si es feia a la Casa de Cultura, si hi ha una limitació en quant a l'espai? En fi, deixem-ho córrer perquè abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, al teatre de casa. Benvolguts germans de les arts escèniques. Avui parlarem del teatre de casa. I quan començo encara estic dubtant del títol d'aquesta homilia. Teatre de casa, teatre nostre, teatre del poble. I per què aquests dubtes si el que vull tractar en aquest programa d'avui és la immensa força, la presència constant, l'existència passant per sobre de totes les dificultats de molts grups de persones, dones i homes, que lluiten, treballen i perseveren, tenaços i fidels, per mantenir el teatre fet aquí, i que en alguns casos es projecten fora de la ciutat, actuant en l'immens món del teatre amateur i alguns professionals de Catalunya. La taula de teatre que penja de la taula d'arts escèniques, que a la vegada penja del Consell de Cultura de la ciutat, en aquests moments 14 companyies registrades, que són l'Associació Mans del Teatre, el Teatre a l'Ombra, Amics de Pedra i Sang, Xandrines, Grup de Teatre Espiral, Mirasol Teatre, Magma 2011 a la Serreta, Aire Teatral, Toc de Retruc, Can Ninot, Companyia Patagua, Fila Zero Teatre de la Unió Sant Cugatenca i de Xoc Teatre i els tallers de teatre Sílvia Cervant, que són, a la vegada, escola de teatre amb una quantitat d'alumnes de totes les edats que fins al principi de la pandèmia, al mes de març, tenia 140 alumnes. I d'això va aquest programa. d'aquesta manera, de parlar del retorn condicionat però esperançat d'aquests bojos pel teatre que fa poc van retornar a treure el cap. Seria el cas de Can Ninot i els seus titelles que actuen ja a la Casa de Cultura per poder mantenir les distàncies de seguretat i no ho poden fer-ho a casa seva. I diferents grups que reinicien la setmana vinent al Teatre de Mirasol, la presentació de les seves obres, dos de les quals en parlarem després. La llista demostra una vegada més la confirmació de que existeixen uns col·lectius prou importants perquè des de l'administració pública, l'Ajuntament sobretot, però no només, es considera la necessitat, l'obligació, m'atreveixo a dir, d'oferir espais per assajar i espais per poder mostrar de forma regular les seves creacions. El resultat d'un esforç fruit de l'entusiasme i que per dintre del grup i per fora dels familiars, amics i seguidors, fixes o circumstancials, crea uns espais de coherència social amb creixement cultural i crític, de pensament i d'emocions, de ciutadania i de llibertat, de creativitat i creixement individual i col·lectiu. Mireu, el teatre és un mirall, a vegades deformant, a vegades dramàtic, altres irònic o divertit, instructiu i elevat moralment, rebel, iconoclasta i trencador en ocasions. Però sempre el teatre et dona un temps per veure i sentir que quan s'acaba deixa una mica diferent, segur, a l'espectador. Li hagi agradat o no, hagi estat constructiu o negatiu, perquè també aquesta negativitat pot ensenyar i fer pensar. Sant Cugat del Vallès té més de 300 persones que viuen el teatre com un element fonamental de la seva vida, encara que no siguin professionals. Però aquests arrastren uns quants milers que, a la vegada, serviran per voler gaudir de l'altre teatre, del que ens ofereix l'escenari privilegiat del Teatre Auditori de la ciutat, un teatre auditori que cada any hauria de rebre i fomentar la presència d'aquests col·lectius de la ciutat. Uns col·lectius que haurien de tenir sempre dos escenaris, molts escenaris més de forma regular, el Teatre de la Unió i el Teatre de Mirasol, i quan es pogués, una ronda per fer l'obra estrenada als espais esmentats i a la Nau de Valldoreix, o a la Casa de Cultura, o al Casino de la Floresta, si l'obra ho permetés, perquè la seva envergadura escènica i de nombre de personatges ho deixa fer. Estimats germans, la pandèmia que ens limita no ens obliga a oblidar aquestes necessitats que la societat i la ciutadania demanen, exigeixen i mereixen. Benvolguts, germans, a les arts escèniques. Que Déu faci més que nosaltres. Amén. Estem escoltant una música, però no la veu, del mestre Miguel Poveda, que vindrà a actuar aquest divendres i aquest dissabte al Teatre Auditori. Però tenim aquí una persona que estava escoltant també amb nosaltres aquesta música i l'homilia que acabo de dir, perquè ella està molt, 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 molt vinculada a això. I és Maria Vancells. Benvinguda al programa, Maria.
Gràcies, Eduard. Contenta d'estar aquí de nou.
Bé, la Maria resulta que tenia el dia 20, em sembla, de març...
20 de març.
Al Teatre de Mirassol, tenia que estrenar un monòleg que s'havia preparat des de feia molt temps,
sí,
dirigit per Roger Cònsol, uh-huh, una obra que, a més, doncs, tenia molta força perquè va estar aquí parlant amb aquest programa justament uns 15 dies abans,
sí,
perquè van fer un programa dedicat a la dona a l'escenari.
Uh-huh.
En aquest cas, tu vas compartir aquell dia amb la Maria Campmany, uh-huh, que és música, cantant, etc. Sembla, Maria, que aquest divendres vinent, no aquest, sinó el de la setmana vinent, tornaràs al Teatre de Mirassol i podràs fer la teva obra.
Per favor, que així sigui. Sí.
De totes maneres, tu vas fer una cosa que penso que és important dir, i és que, a la vista de que no era possible fer-ho, vas gravar un vídeo de 6 minuts, quasi 7
sí,
minuts,
sí,
i que la gent va poder veure un tast, sí, del que seria l'obra, cosa que jo vaig estar veient i em va semblar molt bé. Hi havia un fons, una llar de foc.
Sí, mira, això va ser els amics. Fes alguna cosa, fes alguna cosa. Jo ni ganes tenia, però al final el meu fill, que a més està estudiant cinema, el Pau, em va ajudar, ell va fer la gravació, el muntatge i tot, i va ser intens, però també molt xulo, perquè a més ho vam publicar a les 9 de la nit, com si fos l'estrena del teatre, ho vam publicar a YouTube, allò, estreno, i vaig convocar tothom que vaig poder, i bueno, va tenir, ja no, ara no sé quantes visualitzacions té, però em va tenir, va ser interessant.
Bueno, estem parlant de Juicio a una zorra, de Miguel del Arco,
uh-huh,
i estem parlant d'una història, l'Helena de Troia, però vista d'una altra manera. Explica'ns una mica.
Bueno, vista per qui és més important, que és l'Helena de Troia. O sigui, l'intens d'aquesta obra és que per primera vegada, o almenys que jo sàpiga, és ella mateixa qui pot explicar la seva versió de la història, no? Perquè la història l'ha tractat molt malament. I, bueno, hem de conèixer la part que explica ella, no? Perquè la història l'escriuen els homes, normalment, i la fama que té l'Helena de Troia de zorra ve pel judici dels homes, no? I ella explica com va passar tot i, sobretot, que ella només va prendre una decisió, que va ser estimar, i això va provocar una guerra enorme i la mort de molta gent i una desgràcia enorme, però ella només va estimar. Lo de més fueron decisiones tomadas por hombres poderosos.
Aquí tenim una sèrie de personatges que són famosos dintre la història, la uh-huh, història, i que la Ilíada, o sigui, hi ha una quantitat de personatges, Héctor, etc, etc.
Sí.
Però, en definitiva, la motivació de la guerra es deia que era per ella.
Sí, clar, perquè ella abandona Menelau, que és el rei d'Esparta, ella és reina d'Esparta amb Menelau, i quan coneix a París s'enamora bojament i decideix marxar a París, a Troia. I clar, això provoca Menelau i sus cuernos, ho passen molt malament.
Ara, és curiós pensar com es pot crear una situació de morts contínues, motivades per la gelosia, motivades per la incapacitat d'acceptar per part d'un home que una dona escolleixi un altre.
Jolines, i a més és tristament actual, no? Perquè seguim patint molta violència de gènere, perquè segueixen passant moltes coses i perquè la frase de la Maté perquè era mia és força actual també, no? I és terrible, sí, sí.
Per tu què ha estat crear aquesta obra?
Buah, per mi està sent el repte de la meva vida. És un repte enorme, és un repte que vaig decidir regalar-me quan vaig fer els 50 anys, l'any passat, que serà el 51, però és igual de vàlid. I és un repte, o sigui, en quant a memorització, evidentment, perquè és tot un llibre, però també en quant a ser capaç de posar-me davant del públic i interpretar a la diosa Helena de Troia, no? I convèncer-los de la meva versió de la història, que és la que és la real.
Perquè tu, de fet, ets una persona que no havies fet teatre de més jove,
no.
Només va sorgir en un moment determinat, les mares o algunes mares de l'escola...
Del Pi d'en Xandri, sí. Bueno, això va començar el 2005, ja fa anys, ja fa 15 anys, vam començar un grup de pares. Hi havia pares i mares en aquell principi. Vam fer una obra pels nens de la nostra escola, que es deia I de sobte plif, que va ser molt divertida. I a partir d'allà vam començar a seguir fer teatre amb un grup d'amigues. El 2009 vam estrenar, dirigides per Dolors Vilarassau, el... com es deia, Les Cunyades, te'n recordes que érem 14 dones a escena, i després d'allà ens vam quedar 6, 7, ara som 7 una altra vegada, i hem anat fent, doncs vam fer Dona Sapiens amb el Jordi Portí, vam fer amb el Guillermo Ayesa, vam fer amb el Roger Cònsul, hem fet ja diverses, i bueno, les xandrines que no paren. Les xandrines
I és
que
molt ben determinat, vol fer temporada a Barcelona.
Bueno, sí, amb Dona Sapiens, que era la que ens va dirigir el Jordi Portí, que era fantàstica aquella obra, en vam fer moltes, però vam fer molts bolos, també. Vam arribar a quasi 40 bolos, vam estar a Andorra, a Sitges, a, jo què sé, és que molts llocs, no me'n recordo, però el bo d'aquella obra és que seguíem rient, cada vegada que la fèiem, seguíem rient les xandrines, el tècnic i tothom. Sí, sí, era fantàstica.
Que vol dir que vosaltres seguíeu la vostra professió, cadascuna.
Sí, això és el difícil, Eduard.
Seguíeu la vostra família, seguíeu els vostres fills.
Això és el més complicat de tot.
I en canvi hi havia aquesta, quan hi havia una cosa regular, hi havia una hora, un horari determinat.
Sí, però inclús ara, ara amb l'assaig del monòleg, que és, per mi és el més complicat, perquè nosaltres assagem ara els dimecres i els divendres al dematí, però això vol dir que jo, que començo a les 11 a l'assaig, doncs vinc a treballar de 9 a 10 i mitja, marxo d'aquí pensant, he d'enviar el mail, he de contestar, he d'enviar el pressupost, o sigui, el cap no el tens 100%. Ojalà fos professional i pogués dedicar-me només al monòleg 2 mesos, no? Però no, clar, no pot ser.
Tu què diries que aquesta obra, en aquest moment, com deies abans, fes la referència al fet d'aquesta lacra social que suposa, doncs, l'agressivitat contra la dona, però diries que en aquest moment encara és més actual?
No t'ho sé dir. Jo crec que tristament és igual d'actual ara que fa... O sigui, és que, mira, l'altre dia parlàvem a casa amb els meus germans, parlàvem de la sèrie nova que ha sortit de Pàtria, i jo els deia, si ETA va matar en 10 anys, en segon van ser, no va arribar a 900 persones, que són moltes i és terrible, sí. No? Però la violència de gènere mata moltes dones, que no se'n parla. No se'n parla. I llavors vam estar mirant per països, no? I llavors els països del nord tenen molta més violència de gènere que els països del sud. I deies, per què? Bueno, perquè en el sud les dones estan molt dominades, també és un altre tipus de violència de gènere, no? No les maten, les torturen de por vida, no? Amb la qual cosa és molt trist, a tot arreu està instaurat que la dona pot ser maltractada sutilmente o brutalmente, però segueix passant, sí.
I a més és curiós això que deies, apuntaves dels països del nord, perquè com passa en aquest cas, o com passa amb el suïcidi, doncs resulta que aparentment la sensació que es té en general, si preguntes, féssim una enquesta al carrer, veuríem com la gent pensa que és al revés.
Que és al revés, sí.
I no és així.
No.
En canvi, en els països que sembla que hi hagi un tipus de comportament, tipus de civisme, una manera de funcionar, resulta que a l'hora de la veritat...
Vols dir que no coincideix també amb els països que la dona s'ha emancipat més? Que això provoca
també
gelosies, o provoca inseguretats o pequeñeces, i l'ego de l'home segueix regnant, no?
Llavors,
clar, quan una dona s'independitza, és autònoma, té un poder o té una... que l'home no la pot dominar, aquí es perd.
És veritat. Hi ha un aspecte del personatge de Troia, que és aquest que apuntaves tu, només de la bellesa i de ser la causa de... I, en canvi, el que no es parla, no s'ha parlat quasi mai, és de com vivia realment, sotmesa contínuament.
Ella sí. Ella va néixer... segons explica el text aquest, ella als 9 anys va ser segrestada per Teseu, la va violar tant com va el voler. Després el seu pare va decidir als 14 anys que ja es podia casar, la van casar. Va tenir una filla. Després d'allà ella s'enamora de Paris, se'n va a Paris. Quan Paris mor, ella la casa en una altra vegada, torna a tenir un fill. O sigui, és una dona superinfeliç, en el fons, no? I quan l'estona que ha sigut feliç, pues, ha sigut feliç enamorada de Paris, però la resta del món l'ha menyspreat.
Hi ha un fet que suposo que es va repetint amb el temps, i és que aquests prototipus, doncs, després es van com regenerant i es van sortint en altres moments històrics.
De dones, vols dir?
I en canvi, sí, en canvi continua la mateixa situació.
Sí. Fixa't, i ella comença l'obra de teatre, o jo, no sé, ella i jo, a la vegada.
Bueno, tu, ara hi ets tu, ara hi ets tu.
Comença reclamando l'olvido. És que només vol que la oblidem, perquè la història la segueix jutjant, no? Jo t'ho vaig explicar l'altra vegada quan vaig venir el març, no?, que jo aquesta obra l'havia vist a Barcelona amb la gran Carmen Machi, sí, impressionant.
Sí.
Tota l'obra vaig estar embarassada allà dient, jo vull fer això, i bueno, han passat uns anys i aquí estic, no? Però recordo arribar a casa i en el meu fill Víctor, que li agradava molt la mitologia, li vaig dir, Víctor, tu saps qui és l'Helena de Troia? I em va dir, una puta mami. Dic, com que no? Que has de saber la seva versió de la història, no? Sempre hi ha la versió de la història de la dona. I, jolín, no s'escolta.
Però aquesta reacció penso que és...
És que la tenim a l'ADN. És que la tenim a l'ADN. Sí, tu li dius a tothom, Helena de Troia, qualsevol altra dona que hagi sobresortit o hagi volgut fer la seva, i, bueno, se la jutja molt, molt bèstiament.
Quina és la dificultat més gran per tu? Suposo, una dificultat segura és el temps.
Mm.
O sigui, tu estàs... No, aquí no hi ha...
Aquí hi ha una hora sencera d'allò parlant.
Aquí no hi ha una persona davant, doncs, que hi ha una rèplica
no,
i tal. Que...
No hi ha pausa, no hi ha pausa. Per mi la dificultat és que estic tan concentrada a vegades en un tros... Bueno, el text és preciós i va passant, jo que sé, comença pues, en un moment, parla de quan Tindario, el seu pare, decideix casar-la, no? I comença a explicar, i d'això se'n va doncs, a Penélope, i llavors comença a parlar de Penélope i després torna a parlar dels seus pretendents, o sigui, se'n va d'un tema a l'altre, i per mi una dificultat, que aquests dies encara m'hi trobo i espero que no m'hi trobaré el 23, és, ostres, on soc? Saps? Quan m'han anat a Penélope, ostres, on soc, on tinc que anar? El cap és molt fastidiós, perquè tu vas dient texta i el dius bé, i interpretes i fas tot, però el cap va pensant i va manipulant, no? I això és el més difícil per mi, que el cap em deixi tranquil·la i pugui ser jo qui estigui a escena.
Quina és la durada de l'obra?
Una hora i cinc, jo crec que estarem.
Que pot allargar-se una mica més, i segons les pauses que puguis
segons
fer...
Segons lo ràpida que jo vagi.
No, clar. Llavors, sí. Aquesta també és una dificultat.
Clar, les pauses són molt importants. Els silencis són molt importants, no? Perquè, a més, ella passa d'unes emocions molt bèsties, o sigui, en uns moments de realment reviu situacions molt, molt complicades, i això ho has de deixar respirar, perquè després has de deixar... tornar a començar a parlar de lo que estaves explicant, no? Però clar...
Ja, jo penso que aquí la feina del és un monòleg, i és un monòleg com aquest llarg, perquè clar, pot haver un monòleg de 20 minuts, un quart d'hora...
No, aquest va en sèrio.
Ja, és precisament això que estaves dient, aquesta capacitat de trobar el tempo precís perquè l'espectador no tampoc es perdi.
Ja, però aquí és on entra la gran feina del meu superdirector, en Roger.
Perquè, què t'ha dit en Roger?
Bueno, el Roger i jo estem treballant superintensament, però és que és una meravella, perquè és que pensa que de tot el text l'hem analitzat tot, frase a frase. Si és que inclús ahir em deia, perquè aquí potser aquí ho podríem deixar més espai perquè necessita respirar, perquè és tot està pensat, tot.
Bueno, diguem que teníem ganes de poder tenir també en Roger nosaltres, almenys
sí,
fos
però
via telefònica, però els seus deures professionals no li permeten. Però en qualsevol cas li fas arribar de part meva doncs, aquest interès que em pugui parlar
sap,
amb ell
sap.
Perquè ja té una carrera en aquest sentit llarga.
Jo he treballat, de veritat, he treballat amb ell, mira, amb Xandrines, que ha sigut fantàstic, però després vaig fer amb ell el Foliador, amb el Domènec Romera,
sí,
que era una obra sèria,
sí, sí,
també,
sí,
i allò jo crec que va fer un exercici de direcció fantàstic, o sigui, aquella obra va ser preciosa. I amb el monòleg, jo pensava aviam com sortirà, i estic feliç perquè és el millor director que jo em podia trobar en aquesta situació.
El fet de que hagi passat el temps que ha passat, o sigui que són 7 mesos...
Des de març, sí, per ahí.
T'ha fet canviar alguna cosa dins de la concepció que tenies de l'obra? O sigui, tu havies pensat en aquell moment en la forma i el fet de que hagi passat aquest temps i, a més, amb les característiques del que ha passat.
Fantàstiques que característiques que tenim.
I el que segueix passant. Doncs que hi hagi algun punt que diguis...
No, jo crec que ens ha donat més seguretat, ens ha donat més ganes i més força, perquè, a més, també quan vam començar una altra vegada els assajos, que diria que va ser a principis de setembre, clar, el text ja estava... jo el tenia, saps? Perquè, o sigui, el març ja el tenia, durant el confinament el deixes anar, però a poc que el repassis el text torna, no? I aleshores els assajos han sigut molt ràpidament progressius, no? Perquè tampoc n'hem tingut tants ara d'assajos.
Perquè quan vau saber que podíeu tornar a fer-ho?
Ja al principi de tot, quan l'Alba em va dir, l'Alba Jorge de l'Ajuntament, des d'aquí, Alba, una abraçada perquè m'ajuda molt, però quan l'Alba em va dir s'anul·la, en seguida, al cap de poquets dies, em va dir podem el 23 d'octubre. Que clar, aleshores semblava superlluny, jo pensava el 23 d'octubre, si no me'n recordaré de res, no? Però bueno, sí, al final el text hi és, la memòria no falla tant i...
Jo pensava que havia sigut més justet, diguéssim.
No, ho sabíem. L'únic que, clar, en arribar a setembre sí que li vaig preguntar, segueix en peu, 23 d'octubre, segueix? I sí, hi som amb el 50% d'entrada, però bueno, hi serem.
Bueno, estarem al Teatre Mirasol i això serà el divendres vinent, divendres 23, a les 9 de la nit, i... aquesta capacitat del 50%, perquè fins fa poc era el 70%,
sí.
Ara ja és el
50%. Sí, d'aquí poc hi seré només jo.
No, espero que no arribem a això. Però, vull dir, què suposa? Perquè no recordo en aquest
moment. Unes 70 entrades 70 que tenim, sí. 70 entrades, sí.
Perquè hi ha el fet de que hi hagin, que vagin acompanyats, que siguin del...
Sí, no sé com ho gestionen a Mirasol. A l'auditori sí que sé que deixen els espais buits al costat, sí, dels grups que agafen, sí, entrades.
L'auditori en aquest moment acostuma a ser, si estigués ple, diguéssim, de cometes, és un 65%.
Sí, aquí estem, 65. Bueno, ara ho baixem al 50%. Però bueno, ja és això.
Bueno, voldrà dir que aquestes 30 i pico de persones...
No, jo en tindré 70 de 70. Persones, això no canvia, no, perquè l'aforament de Mirasol són 150, 100, bueno,
veritat,
no me'n recordo,
veritat, raó,
són més. Llavors, ja, des del principi vam marcar 50% i aquí estem. I aleshores, bueno, a part, pues, estarà pues, la persona que em maquilla, que és la meva neboda, la Blanca Pedro, que ho farà superbé. Després tinc el Bernat Llunya i el de tècnic, que també m'ha acompanyat en moltes obres i també superbé. I la Maria Alba d'Alejo, que és la persona que m'ha fet el vestuari, que des d'aquí mil gràcies, perquè m'ha fet un vestuari de reina. Que...
Bueno, doncs a veure, Maria, esperem que el dia 23, efectivament, no passi res, a part de que es demostri una vegada més la capacitat que tens de poder associar amb tu, la teva personalitat, un personatge com aquest, d'aquesta força, com és l'Helena de Troia.
Gràcies, Eduard. Espero que així sigui.
I que aquella imatge que tenies de la Carmen Machi, doncs...
Ui, ara la Carmen Machi ja no val res. Oh. No, pobre, és impressionant.
Que pugui recuperar i fer...
Sí. T'he de dir que és molt diferent, perdona. T'he de dir que el muntatge del Roger i el que va fer ella és força diferent.
En quin sentit?
Bueno, jo, clar, el Roger no la va veure, la Carmen Machi, amb el Juicio una zorra. Llavors, ella ha fet el que ell libremente ha volgut. I està, per mi, és molt interessant, també, com ho ha fet. És diferent, sí.
És curiós com estem partint
del mateix text, de la mateixa història, no? Sí, sí.
I com es pot fer, i és que és així.
I és que és així,
és que és
sí.
D'aquesta manera.
Qualsevol muntatge és una cosa diferent.
Bueno, escolteu una mica de música, queda't si vols, perquè connectarem amb gent que està vinculada també als teatres de Sant Cugat, i de moment escolteu una mica de música.
El tiempo es magnífico, ¿no?
Rías de befe una altra fi. Et mereixes, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida, vas així. Quin incendi de sang. Podrit butxí, però ho t'havia d'haver estubat. La dura fosca dels pobles, d'una altra tortura. Penxat un arbre al fons d'algun camí. Glòria del bunyol, amor del dictador més vell d'Europa, una brasa d'amor i alcem la copa.
Estem escoltant a Miguel Poveda, en aquest cas, amb una cançó final amb a partir d'un poema de Joan Brossa, del seu disc d'Esglàs, on Poveda feia la meitat de l'espectacle en català i la meitat de l'espectacle en castellà. I ara tenim, suposo que sí, que ens podran sentir a dues persones que estan vinculades amb aquest teatre de la ciutat de que parlava a la homilia, que és, per una banda, amb Ferran de Juan. Ferran, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Molt bé. Molt bé per dir alguna cosa, Ferran.
Això mateix.
Coordinador de la taula de teatre del Consell de Cultura, que teòricament ahir tenia una reunió, però que en canvi aquesta reunió es va anul·lar.
Sí, així és, així és. Allí teníem la reunió de la taula de escèniques per coordinar una mica el Dia Mundial del Teatre, però degut a l'increment de la pandèmia, pues vam decidir deixar-la per més endavant.
Molt bé. A la vegada, en Ferran de Juan també estaria aquí com a representant de la companyia Fila Zero, de la Unió Sant Cugatenca, i també tenim, espero que també ens senti, en Josep Sala. Josep, bon dia.
Bon dia, Eduard, i bon dia a tothom.
Doncs que és representant de la companyia de teatre A l'Ombra, que presentarà el diumenge 25 al Teatre de Mirasol la comèdia de l'Olla de Plauta, i que coincidirà amb la Maria Vancells, que la tenim aquí a l'estudi, que abans hem estat parlant del dia 23, o sigui, del divendres, que ella farà la seva obra, La juicio a una zorra. Jo m'agradaria que poguéssim parlar tots tres d'una forma, diguéssim, amb un cert ordre, per tant, us aniré donant les entrades a cadascun perquè no tinguem aquell problema típic de barrejança. Ferran, comencem per tu. A veure, el Fila Zero també ha anunciat que començarà les seves actuacions, però en aquest cas que no serà fins l'any que ve.
Sí, això mateix. Nosaltres al març vam començar a dos, només vam poder fer dos assajos de l'obra El dinar, de Pere Pastor, que volem que teníem que representar, però degut a tot el tema del confinament i pandèmia ho vam deixar, i ara aquest mes d'octubre hem retornat a començar els assajos d'aquesta obra, que en principi, si la cosa no es complica, tenim dates 17 i 18 d'abril per representar de moment el Teatre de Mirassol.
Aquest de moment què vol dir?
De moment, perquè jo sóc optimista, cada vegada menys, però bueno, també podria ser que la poguéssim representar en un altre puesto, però bueno, això encara està més complicat.
A veure, Ferran, és que ara ens poses aquí una mica... Jo no puc deixar de preguntar-te, quan dius això, vols dir la Unió?
Bueno, ens hagués agradat molt poder dir i començar a fer alguna cosa a dintre de l'edifici nou de la Unió, però cada vegada està més complicat. Però bueno, jo et diria que fins a l'últim moment deixem obert les esperances, però bueno, quasi segur que serà el Teatre de Mirassol.
Bueno, jo t'entenc molt bé, Ferran, perquè tu has dit que ets optimista. Jo sempre m'he catalogat des de fa molts anys d'escèptic-optimista, que és una contradicció, en si és una contradicció, però va bé perquè d'aquesta manera l'escepticisme, suposant que siguis molt optimista, et va aguantant, et va fent resistir.
Els peus a terra.
Exactament. Josep, vosaltres també es poseu en marxa i en aquest cas ho feu molt aviat perquè, com deia, ho feu la setmana vinent.
Exacte, sí. Nosaltres també havíem deixat aquesta obra a mitges perquè, de fet, s'havia de representar la primera setmana de juliol dins de la programació de Sant Cugat al Descobert, com ja feia un parell d'anys que anàvem fent a parcs urbans. Habitualment representem clàssics amb el mínim d'escenografia i utillatge i sense tecnificar, sense llums ni amplificació, a parcs urbans, i en aquest cas havia de ser igual. Com que no va ser possible, doncs ens va aparèixer l'oportunitat, a través de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, de formar part del que en diuen el Festival Big Bang Teatral, que s'ha proposat com a alternativa a la mostra anual de teatre de Catalunya que es fa a Pineda. S'havia de fer a primers de maig i no es va poder celebrar. Llavors la federació ha promogut aquest festival, que consisteix en una descentralització d'aquesta mostra per demarcacions geogràfiques, a cada una de les quals actuen 5 grups. Nosaltres ens vam presentar com a candidats i ens van triar, amb la qual cosa doncs es va poder encaixar aquesta representació al Teatre de Mirassol, tots contents, i esperem que efectivament el 25 es pugui dur a terme. Jo crec que sí, falta molt poc, i penso que aquests 15 dies que hi ha unes mesures més estrictes de cara a la pandèmia, com que no ens afecten d'una forma, diríem, directa, doncs sembla que sí, que l'enllaç haurà de ser... A data d'avui es veu bastant clar, vaja.
Bueno, jo penso que serà el 50% de la cabuda del teatre,
exacte,
no?
Exacte, sí. Sí, aquest és l'únic detall de les mesures que ens afecta. No ens ho han confirmat, però vaja, jo penso que sí, sí, que està clar que haurà de ser amb el 50% d'aforament.
La Maria Vancells...
Sí, jo avui ho he confirmat. Avui sí, ho he confirmat, sí.
I ho he confirmat que, efectivament, en aquest cas ella serà... Hi ha una cosa que seria interessant comentar, Josep, i és que, pel que jo he vist, en alguns llocs diu que l'obra es farà a les 7 de la tarda i en els altres llocs es diu que es farà a les 9 de la nit. Però jo suposo que es tracta de les 7 de la tarda del diumenge.
Sí, això ja es va detectar bastant inicialment, I sembla ser que, tot i que es va demanar la rectificació i es va fer, se'ns va dir que per algun problema tècnic no havia quedat gravat. Llavors vam tornar a insistir i a la segona doncs, es va rectificar, ara ja estava rectificat. Vaja, no sé que hagi tornat a aparèixer algun fullet que ho hagi tornat a deixar malament, però fa aproximadament una setmana que es va rectificar per segona vegada i a la segona va anar a la vençuda.
Sí. Bueno, insistim des d'aquí, que és que la comèdia de l'olla es farà el diumenge, però es farà el diumenge a les 7 de la tarda.
Exactament, i la durada és de 60 minuts, no 90, com també posava, és a dir, que teníem dues errades i les dues han d'estar solucionades. Sí, sí.
Molt bé. Doncs continuem amb la conversa, perquè jo, amb la homilia d'avui, que sabeu que sempre faig una homilia, he parlat del teatre a casa nostra, del teatre que es fa a Sant Cugat, i he parlat dels grups que en aquest moment estan apuntats, que estan, diguéssim, que haurien de participar o participen a la taula de teatre, de les arts, a partir de la taula d'arts escèniques, i apuntava aquesta possibilitat de que es fes contínuament, que es donés aquest suport necessari a uns grups que en aquest moment, doncs, com a mínim hi ha 14 apuntats, vull dir, altra cosa és que hi participin més o menys. En el cas de Fila Zero, Ferran, vosaltres, com dius, començareu això doncs, una mica més tard d'aquest trimestre, però en qualsevol cas, creus que el tema de la Unió estarà en marxa dins de l'any que ve?
Respira.
No, escolta, tu digues el que sàpigues, Ferran.
Sí, no, una cosa és el que sàpiga i una altra cosa és el que puc dir, que no és el mateix.
És veritat, vull dir, tens raó.
Ho hem dit ja tantes vegades que a vegades ens fa, els que som de la Junta, ens fa una mica de vergonya de donar dates, perquè portem ja molts anys donant dates d'obertura de quan puguem entrar a les seccions, no? En principi, durant l'estiu hem estat en converses amb l'Ajuntament i per veure si al novembre es podia reobrir a l'edifici i com a mínim entrar a les seccions a fer les activitats que cada secció té, no? En aquest moment et puc dir que, com abans, s'estan ja instal·lant tota la part d'ordenadors i tot el tema de so i el mobiliari. Llavors, bueno, hi ha alguns flecos bastant gruixuts que impedeixen que haguéssim pogut entrar, però bueno, confiem que aquest novembre-desembre es pugui com a mínim entrar a les seccions, no? Una altra cosa després és tot el tema de la programació cultural que està prevista fer conjuntament amb l'Ajuntament, que això de moment encara està verd.
Molt bé, escolta'm, n'ha sortit molt bé, Ferran, i et felicito, sí, no? Et felicito perquè no, has fet un bon speech, però a la vegada no s'ha pixat cap ull de poll, cosa que és...
Així mateix, a vegades, i dic coses, però no hi he dit res.
Escolta, parlem una mica de l'obra que voleu presentar, d'aquest dinar, de Pere J. Pastor. Què ens pots explicar?
Pues, sí, és un dinar, l'obra està sobre els anys... Bueno, és sobre quan es va fer l'Olimpíada de Barcelona. És un dinar familiar per celebrar els 70 anys del pare de la família. Llavors es reuneixen o es tenen que reunir els tres fills i aquí comença a sortir tot una mica, no? Hi ha problemes econòmics dintre de la família per una empresa que tenen, que és una impremta, i aquí es comença a desencadenar pues, tota una sèrie de... Per una part, tots els egoismes dels fills amb els pares, la reacció del pare amb els fills, i aquí comença pues, tota la drama-comèdia. Vull dir, és una obra que és com un drama, però que té moltes pinzellades de comèdia.
Molt bé. Vosaltres, Josep, el Teatre de l'Ombra, com dèieu, sempre toqueu temes, o sigui, obres clàssiques, en aquest cas més clàssiques impossible, perquè la Comèdia de l'Olla està escrita només fa 2.200 anys.
Exacte.
Aproximadament.
Sí, tot i que sembla ser que d'aquest senyor que va escriure bastant se'n sap el que els caps que s'han pogut lligar, però vaja, sí, sí, es 2.200 o 2.300, i tant. Sí, sí.
Bueno, ell va néixer, em sembla que era l'any 250 abans de Crist, i va morir l'any 174 abans de Crist, per tant, sí. Els 2.200 segur que hi són. Bé, en qualsevol cas, explica'ns una mica el contingut de l'obra, Josep.
Bé, l'obra és un conte per nens, gairebé. Té una trama molt, molt senzilla, basada en un home pobre amb una filla pobra, també, que troba una olla plena de monedes d'or. La seva avarícia el porta, doncs, a uns extrems enormes de desconfiança i de por per perdre allò que no li serveix per res, de fet, perquè no és un tresor que no el gasta. Al mig hi ha una història d'amor, hi ha uns personatges rics i hi ha un desenllaç feliç, i bé, no té massa més història. És una obra de teatre per tots els públics, desenfadada i fàcil. És a dir, que no té més.
Amb els dos casos, tant el Fila Zero com a Teatre d'Ombra, presenteu dues obres on hi ha uns repartiments llargs.
Sí.
Sí, per part nostra de Fila Zero és una obra que participem, en total són 11 persones, 11 entre actors i actrius. Una mica inusual, no?, amb el teatre d'avui dia. Jo crec que, per lo que estem veient, les obres que s'estan representant són amb pocs actors i actrius, però bueno, en aquest cas ens ha caigut a la mà aquesta obra i en total són 11 persones.
I la Comèdia de l'Olla també, déu-n'hi-do.
Sí, són 12 personatges i 12 persones, perquè, tot i que en algun moment semblava que doblaríem algun paper, no ha estat així, i no és el moment idoni, lògicament no hauríem triat aquesta obra per representar ara per les circumstàncies que hi ha, però com que la teníem a mitges i hem tingut oportunitat de seguir-la, doncs l'hem seguida. També és veritat que aquesta reflexió, jo almenys me l'he feta moltes vegades, i tenim la sort, els que ens dediquem al teatre aficionat, que no tenim aquesta limitació tan important que tenen els professionals del pressupost. I tot i que el TNC segurament sí que es poden permetre el luxe de fer produccions amb molta gent, la major part de professionals no se'l poden permetre, o si se'l permeten adquireixen un risc important. Per sort, els aficionats no adquirim tants riscos i podem fer coses que venen limitades per la quantitat de gent que siguem capaços de reclutar, i jo crec que això ho hem de tenir present i està molt bé.
Ara aquí, Ferran i Josep, la Maria no ha tingut problema, perquè ella ha dit que surt sola, fa el monòleg sola i s'ha acabat el tema.
Jo els altres actors me'ls imagino.
No, però clar, tu, Maria...
A veure, jo tinc a Zeus, a Héctor, a Afrodita, a Teseo, tinc uns quants per allà, el que passa és que no cobren aquests.
Clar, aquests només els esmentes, però no hi són. Escolteu, Ferran i Josep, vosaltres, amb aquesta situació que estem vivint, penseu que aquest tipus de protocol, aquest tipus de regulació que es fa, doncs de que els teatres no estiguin plens, que hi hagi la separació, creieu que és una mesura oportuna, creieu que és una mesura excessiva, o com ho veieu, Ferran?
Jo ho veig tot molt complicat, en el sentit de que quan veus les mesures que estan aplicant, a vegades no acabes d'entendre molt el que està passant, no? Vull dir, ara en aquest moment, aquests 15 dies famosos, pues, veus que només et fan un tancament de restaurants, bars, que jo no dic que no pugui haver contagi amb aquests puestos, no? Però no tot ve per aquí. Llavors, els teatres... és difícil, jo crec que és difícil tenir una idea clara de com s'està actuant, perquè no s'entén. Jo per almenys no entenc com es contagia aquesta pandèmia. Jo no entenc si entrant en un teatre amb mascareta, si som el 50 o el 70% pot influir o no pot influir. Jo no entenc si els que estarem a sobre de l'escenari sense mascareta podrem fer-ho i no tindrem risc de contagi. Vull dir, per mi se'm complica molt donar una explicació de com s'està actuant amb tot això. Vull dir, el que s'està fent amb els assajos o no assajos, vale que totes les mesures són necessàries, no? Ara, dir si el 50% dintre d'un teatre és millor que un 70%, jo no t'ho sé dir.
Josep?
Mira, jo opino que de vegades el sentit comú ens dona una opinió, i crec que està bé que sigui així, sobretot els que ja tenim una edat. Sempre adoptes un criteri més o menys diferent o divergent del que puguin establir els responsables, se suposa que a través de l'opinió dels entesos. És a dir, si un epidemiòleg o un responsable sanitari arriba a aquesta conclusió, home, no seré jo qui digui que em sembla malament. Però és que la veritat és que tampoc no em sembla malament, i a més en el nostre cas hi ha una variable que és important, i potser hi haurà qui no estigui d'acord, però jo penso que així com en el món professional, si jo fos professional segurament intentaria que filessin més prim i que no haguessin tornat a baixar del 70 al 50, però a mi em sembla que si els que hi entenen proposen aquestes mesures, doncs escolta'm, jo per mi estan bé, no hi donaria més voltes.
Bé, en qualsevol cas el que tenim és que hi ha la represa de la temporada del Teatre Amateur de Sant Cugat, que els grups que vosaltres en aquest cas representeu, tres grups, perquè la Maria, a part de que aquest monòleg està dintre del grup de Xandrines i com a conseqüència també és un col·lectiu, esperem que efectivament pugui funcionar i no tinguem que fer de prendre mesures que evitin que trenquin o que tallin, doncs, aquest tipus d'acció que jo comentava abans que és imprescindible dintre de la societat. Per tant, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, Maria, gràcies Ferran, gràcies Josep, gràcies.
I, gràcies a vosaltres.
I esperem que tot segueixi més o menys igual o millor.
Que pugi el taló.
Que pugi el taló, exactament. Gràcies, eh? Fins
molt
la propera.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Adéu, gràcies.
Quítame el beso de anoche. Déjame solo en mi calle. Y olvídate. Mi calle.
por mi puerta. Déjame solo, muy solo, con mi mentira y mi pena. Ay, qué amargura sin nombre, ay, qué amargura sin tregua, esta sé quererte tanto.
I seguim amb el Miguel Poveda, perquè actuarà, com dèiem, el divendres i el dissabte al Teatre Auditori, però continuem explicant una mica què passarà en el cap de setmana. Avui, el dijous, a les 9 de la nit, al Bocamoll del Casal de Torreblanca, Jazz en Viu. Presenta Benet Palet, trompeta i flauta, i Elga Pérez, piano elèctric. Divendres i dissabte, com han dit abans també, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, Miguel Poveda presenta Íntimo, que és un recorregut per la carrera de més de 30 anys d'aquest mestre indiscutible del cante. I el dissabte a les 8 de la tarda, a les 20 hores, el Celler Modernista, recital de poesia, en aquest cas dintre del Festival Nacional de Poesia de Catalunya, amb Felanix d'Andreu Gomila, que és el guanyador del Premi Gabriel Ferreter d'enguany, amb l'actor Ivan Benet fent un recitat d'aquests poemes, i l'Alfred Artigas a la guitarra acompanyant-lo. I a les 9, a les 21 hores, al Casal de Torreblanca, concerts de, en aquest cas dos concerts, amb una sola convocatòria, de Meritxell Nederman, amb trio, i el grup Veil, amb Albert Solà i Txell Prada. I jo us deixo ara una música precisament de la Meritxell Nederman, que havia estat aquest estiu també aquí a Vall d'Oreix, i us anuncio que per la setmana vinent, el dijous de la setmana vinent, si no hi ha novetats, si no passa res, si les causes de la pandèmia no ens obliguen a coses diferents que ara no sabem, tindrem aquí en Josep Ferrer, director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en Jordi Picorelli, per telèfon, segurament director del concert, i en Carles Martínez, que havia de fer una cosa pel festival de tardor i possiblement no la podrà fer, però en parlem igual. Adéu.
Sense poder no saber com suportar si t'haig de perdre més. Vull estimar-te estimant-te tal com ets, tant com quan hi eres com quan ja no hi eres més. I vull arribar i explicar-te tantes que m'apressis per entendre més qui sóc.